Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Ara fa unes setmanes, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va complir els primers 100 dies de govern en solitari del PSC. Ara els socialistes busquen suports per ampliar el govern i per aprovar els pressupostos del 2024. Per parlar de tota l'actualitat local, per valorar-la i per conèixer si ja s'han assegut a parlar amb el PSC, avui a la caravana podem saludar el senyor Ernest Maragall, número 1 d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Maragall, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Senyor Maragall, com valora els primers mesos de mandat de l'alcalde Jaume Collboni?
Bé, em sembla que ho hem constatat, ho hem comentat també, ho hem dit. És un govern, com vostè ha dit, un govern solitari. Sí. Un govern de soledat.
Sí, més de moment, bé. Sí.
De soledat, bé, però de soledat d'alguna manera buscada o autodecidida, diguéssim. No? És a dir, per tant, és un govern de mínims, que fa una acció de mínims, també. Navega en superfície, no formula ni visió ni estratègia, ni ofereix horitzó a la ciutat, i intenta sobreviure a base d'una barreja de gesticulació i màrqueting, per fi. Això dona pel que dona.
Què li ha semblat això
sembla
de...
que se li està acabant el marge.
Què li ha semblat això del pla Endreça't?
M'ha semblat que és forma part d'aquest escenari de barreja de gesticulació i màrqueting, perquè és obvi que hi ha una qüestió de millora necessària amb la neteja de la ciutat i també en l'obtenció de millors capteniments col·lectius, no? En el sentit del civisme i la convivència. Però a mi sembla que es fa això... enviant senyals equívocs i alguns d'ells contradictoris i alguns d'ells em sembla negatius. Confondre el pla Endreça amb la persecució dels manters em sembla que no és una senyal de que es pren seriosament la qüestió de la neteja de la ciutat i de com aconseguim millorar el nostre comportament col·lectiu, no? I a mi sembla que és més una qüestió d'intensitat, de tenacitat, d'exigència als serveis respectius, i a més fa falta una altra estratègia, jo crec que prou diferent, de relació amb la ciutadania, amb tots els sectors, amb totes les minories, amb tots els col·lectius, per obtenir resultats tangibles en el terreny del civisme i la convivència.
Senyor Maragall, què posa sobre la taula com a condició Esquerra Republicana per aprovar uns pressupostos que planteja Jaume Collboni? El que va anunciar ahir Jaume Collboni és suficient per aprovar aquests pressupostos?
De moment és un pressupost que expressa aquesta soledat, no? I que d'alguna manera la confirma. I a mi em sembla que és molt evident que un pressupost... el primer pressupost és important, és molt important. I, per tant, en tot cas, hauria, ja els hi hem dit, hauria d'estar inscrit en una perspectiva global i amb una visió, i en tot cas amb una proposta de governació de la ciutat que no s'ha formulat. De manera que aquest intent d'anar fent que dies passen, jampeny, i ara aprovem això, i ara aprovem allò, i ara aprovem el pressupost, això no va. I amb aquest pressupost, que a més tampoc no diu massa res, perquè és una barreja de continuïtat i escassíssima ambició o nul·la relació amb cap projecte realment transformador o que afronti els grans reptes de la ciutat, ni en habitatge, ni en canvi climàtic, ni en drets socials, etc. Doncs bé, però bueno, això, després de la seva soledat, ara hauria de, a continuació, d'explicar-nos en qui pensa aprovar-ho.
Ara em deia, no expressa ni canvi climàtic ni drets socials. Precisament ahir Jaume Collboni, que proposava apujar al màxim la taxa turística als creuers de curta durada i als que dormen en pisos turístics per augmentar els ingressos. Per tant, canvi climàtic i drets socials. Però em reitero, amb això n'hi ha prou?
Però aquest és un bon exemple del que li deia. És a dir, aquí portem 4 mesos i escaig ja de govern, no? Doncs els hem aprofitat per sentar les bases d'una estratègia del que vol dir turisme en aquesta ciutat i de quina és l'orientació que pren Barcelona en tots els àmbits d'aquesta qüestió, que és important econòmicament, socialment, comercialment, etc. No. De manera que la concreció específica d'una mesura fiscal en aquest àmbit, que en si mateixa pot ser més o menys positiva, que hauríem de veure en detall, de totes maneres, diguéssim, no té sentit si no forma part d'aquesta visió, per tant, d'aquesta governació, no només d'una mesura estrictament fiscal o econòmica. I en absència d'això, doncs, inclús la mesura perd molt interès i valor, no? I això em sembla que és un indicador d'aquesta qüestió que li deia, més de caràcter general, de que s'estan substituint la incapacitat de formular estratègies de ciutat per l'enlluernament d'una determinada mesura concreta o específica en un o altre àmbit. Però amb això, òbviament, no ens hi trobaran.
Si arribessin acords amb el PSC, Esquerra Republicana estaria disposada a entrar al govern?
I perquè no ho diem al revés, sí. Si tinguéssim una perspectiva real de debat sobre la governació de la ciutat i el seu horitzó, podríem... Miri, a hores d'ara, això és francament... no sé si utòpic, però quasi. Ho dic perquè el senyor Climent més aviat s'està allunyant, que no pas apropant, no? Però ell veurà, no sé.
Li pregunto
ara
diferent,
sembla que estiguin en ple diàleg amb els comuns, no? Perquè,
exacte, li pregunto diferent. Descarta que hi hagi un tripartit a l'Ajuntament de Barcelona?
En aquests moments no està sobre la taula i encara menys...
Els comuns ho demanen,
estan en condicions de... Bueno, els comuns, sí. Els comuns ja fa setmanes i mesos diuen que s'estan oferint i estan buscant la manera d'entrar al govern. I ahir la plataforma que van presentar va en aquesta direcció. Ja és en si mateixa, ja és una mena de negociació oberta. Molt bé, que ho facin, que si es posen d'acord que entrin. Però a nosaltres està molt clar. Primer hem de parlar de la ciutat, hem de parlar de qüestions estratègiques, hem de parlar del fons de les coses, i a partir d'aquí dels instruments, començant pels instruments econòmics i financers, com és el pressupost, que és el principal instrument. Però per aquesta ordre, i amb aquest, si tinguessin realment ganes de parlar amb nosaltres, no estaríem presentant el pressupost ara amb aquesta precipitació i premura, perquè hi ha temps de sobres, hi hauria temps de sobres amb una suposada, si realment digués, una intenció d'arribar a compartir el destí de la ciutat.
Li pregunto a la inversa, Esquerra Republicana s'ha de coordinar amb Tries per Barcelona per fer una oposició conjunta?
En l'oposició hi som, en aquests moments, I coordinats, en el que hem tingut 2 o 3 ja evidències i experiències, en alguns casos, per cert, hem coincidit amb Junts i amb Comuns, en temes com el de la llengua o en temes com l'amnistia, no? De manera que això sembla el resultat natural d'un plantejament, diguéssim, coherent amb l'acord que vam formular i explicar en el seu dia. És obvi que si hem d'anar enllà, doncs també necessitaríem coincidia amb moltes altres qüestions, i això doncs, ja hauríem d'anar constatant cas a cas, en estratègies econòmiques i en estratègies a l'entorn d'aquestes grans qüestions que li deia abans, com l'habitatge, el canvi climàtic, la mobilitat i el transport públic, les qüestions d'àrea metropolitana, etc. I, per tant, aquí, amb Junts i amb la resta de grups, hauríem de constatar fins a què ponien proximitats o distàncies.
Parlant de Trias per Barcelona, que en aquest mateix programa Xavier Trias, que va ser-hi el passat divendres, va dir que no donaria suport als pressupostos de Collboni si Junts no entrava al govern local, i preguntat si que, perquè, per si calia fer aquesta coordinació que ara li preguntava vostè, senyor Maragall, per fer una oposició conjunta, Xavier Trias ens deia això. Trias per Barcelona s'ha de coordinar d'alguna manera amb Esquerra Republicana per una oposició conjunta al govern del consistori?
I és el que intento. Jo ja m'he reunit dues vegades amb el senyor Ernest Maragall. Nosaltres vam fer un acord que hagués anat endavant. Era un acord de govern per governar conjuntament. I això tenia més de 100 punts. Bueno, doncs jo dic que aquest acord jo crec que està vigent. I si Esquerra m'escolta i em segueix la corda, doncs nosaltres hem de fer oposició, cada una a la seva manera, però aquests 100 punts els hem de defensar conjuntament.
Esquerra l'escolta?
El senyor Ernest Maragall m'escolta. I tinc bona relació.
El senyor Ernest Maragall vol dir que el senyor Ernest Maragall sí, però Esquerra no?
No ho sé. Jo dic que el senyor Ernest Maragall a mi és molt receptiu. Després em preocupa quan veig que hi ha tota aquesta tendència d'intentar pues, ficar-los dintre d'un govern amb els socialistes i... És que no hem d'oblidar les coses, és a dir, jo crec que amb facilitat oblidem les coses. El senyor Maragall ha tingut un mal tracte com el meu.
Que Trias i Maragall s'escolten, jo crec que queda clar. Trias per Barcelona i Esquerra Republicana s'escolten?
Miri, aquí estem en un terreny d'acció institucional i de responsabilitat política explícita de dos grups municipals amb una clara... i obligació de representació democràtica dels seus respectius programes i orientacions i opinions. Però jo crec que, és, que aquell... Jo estic d'acord, el que he sentit de Sant Trias no és gaire diferent del que jo li deia abans. Hi ha un acord signat que jo crec que té utilitat com a full de ruta comú, que segurament això no neguen i és incompatible en que cadascú hi afegeixi el seu o que vagi més intensament en una direcció. Naturalment, jo no només em dec, jo estic convençut que Esquerra Republicana està en condicions de desenvolupar una estratègia global per la ciutat des d'aquell full de ruta, però afegint-hi moltes més coses, i és el que farem. I jo crec que hem de seguir parlant, que ens hem de seguir escoltant. Jo crec que el senyor Trias també m'escolta a mi, efectivament. Doncs molt bé, doncs jo crec que és un exercici útil per la ciutat, que ens escoltem. I això no vol dir que coincidim en tot i a cada moment, sinó vol dir que hem de saber treballar junts per defensar en cada moment l'interès general d'aquesta ciutat, i és el que jo estic decidit a fer, no?
Seguim parlant d'aquests pressupostos que s'haurien d'aprovar al consistori. S'ha reunit ja en Jaume Collboni per mirar de pactar-los o de tractar alguna cosa? Ja ha pogut parlar amb ell?
No hi ha negociació de pressupostos. Ja ha quedat molt clar que nosaltres diem no té sentit parlar de pressupostos si no hi ha una visió global compartida i una perspectiva eventual de governació, amb qui pensa governar i per què, i amb quins grans objectius. És a dir, això no, òbviament no s'ha produït, i potser no té lògica que no es produeixi tal amb la situació global en la que estem, i tenint en compte el que succeeix en altres instàncies, en altres administracions i en altres àmbits polítics. Però aleshores el que no pot ser és que ens pretenguin utilitzar-nos en funció d'aquesta dificultat objectiva de l'entorn per anar prenent decisions com la dels pressupostos alegrement o precipitadament. Si volen, entesa, el primer que haurien de fer és ajornar la presentació dels pressupostos, i no hi ha cap pressa, no hi ha cap necessitat, no hi ha cap obligació legal. Hi ha una decisió política, molt bé, doncs jo la respecto, i si la presenten els pressupostos ja diran amb qui els volen aprovar.
Parlant també dels comuns, abans, els comuns que han presentat aquestes 50 propostes per pactar un govern amb Jaume Collboni, se les ha pogut llegir, aquestes 50 propostes?
Mira, no me les he estudiat en canvi, perquè a mi deia, A veure, la primera impressió és un exercici de nostàlgia, diguéssim, no? És dir... seguim fent el mateix que hem fet durant 8 anys, no? I, per tant, tampoc hi veig massa, ni massa novetat ni massa interès. I, a més, és obvi que algunes d'aquestes línies han estat, diguem-ne, desacreditades o deslegitimades per la pròpia ciutadania i amb el seu vot. Però bé, tenen dret a insistir, tenen dret a expressar les seves posicions. Estan negociant, molt bé que negocien, i que si ho decideixi s'entenen, doncs que prenguin les decisions que els hi pertoqui.
Anem a coses concretes. Els lloguers, per exemple. Aquesta setmana la començàvem amb la notícia que el preu de lloguer mitjà a Barcelona s'ha situat a 1.123 euros, un 62% més de mitjana. Què s'ha de fer per acabar amb aquestes pujades?
A veure, això forma part del que jo deia abans, eh? Aquí, i és el que no veiem en cap, de cap manera amb aquest temps de governació en solitari i de mínims del senyor Collboni. La qüestió de l'habitatge demana ser abordada des de moltes perspectives. La dada del preu dels lloguers és la dada més greu i més espectacular en aquells moments, tenint en compte que a Barcelona més del 40% de les famílies estan vivint en règim de lloguer. I, per tant, hi ha una primera qüestió, que és aquesta de l'aplicació de la llei de contenció de lloguers, que el govern espanyol socialista, és a dir, el germà bessó del senyor Collboni, es nega a aplicar, o retarda, o ajorna, o no hi ha manera que prengui les decisions que podria estar prenent ja i que permetrien tenir aquesta llei en aplicació. De manera que aquí ja hi ha un primer instrument que no s'està utilitzant i que podríem utilitzar en aquest terreny. Però és que, a més d'això, tota la política necessària d'oferta pública real, ja sé que s'han cedit uns solars a la Generalitat, bueno, molt bé, faltaria més, però això també és un gest, però no passa de ser un gest, de mínims també. I fan falta polítiques d'una altra escala, d'una altra ambició. Fan falta polítiques coordinades amb l'àrea metropolitana. Fan falta polítiques que comptin no per desenes, sinó per desenes de milers. Almenys a mig termini. I tot això hauria d'estar ja sobre la taula. I fa falta, efectivament, una entesa amb els sectors privats que inverteixen en això. Fa falta un acord amb aquests sectors. Però no un acord de dependència, de subordinació que permeti l'especulació i que digui campo libre per fer el que us sembli millor des del punt de vista de mercat. Fa falta una entesa de regulació, diguéssim, de quines taxes de retorn són legítimes i quines no, de quines decisions urbanístiques estem en condicions de compartir, de què vol dir la regla del 30%, és a dir, quines altres polítiques de lloguer específiques podem desenvolupar per sectors com els joves, o per sectors com o què passa amb els pisos on viu una sola, els pisos grans on viu una sola persona, mentre al mateix temps hi ha pisos molt petits on han de viure més de dues o tres famílies. És a dir, hi ha un munt de qüestions associades a la qüestió de l'habitatge que fan que la qüestió que la dada dels preus de lloguers en sigui l'indici més espectacular, que demana acció immediata respecte d'aquesta mateixa qüestió, però que demana l'acció en molts altres àmbits. La qüestió del turisme està relacionada amb això. Si no es gestiona bé el turisme, l'efecte secundari de la massificació turística sobre els preus d'habitatge i dels lloguers és evident. Per tant, hem d'actuar també, és també una política d'habitatge, una determinada regulació del fenomen turístic en la nostra ciutat.
Fins a quin punt
també... I una regulació
també...
dels habitatges d'ús turístic molt especialment, etcètera.
Fins a quin punt també, senyor Maragall, és culpa de l'Estat quan se li ha demanat reiteradament que decreti Barcelona com a àrea tensionada i no ho fa?
És el que acabo de dir. Hi ha una responsabilitat del govern socialista, és a dir, del senyor Collboni i dels seus companys i amics, amb que això no estigui succeint, no? Jo crec que és una norma que, miri, la millor manera de... Hi ha gent que la critica, però la critica sense que la puguem aplicar. La vam tenir uns mesos aquí, no va tenir temps ni començar a donar resultats, perquè els socialistes la van dur al Tribunal Constitucional i la van anul·lar. La llei catalana, que era millor que l'actual llei espanyola, però, en fi... comencem a aplicar-la, i per tant que fem les declaracions de zona tensionada que pertoquen, i que definim d'una vegada aquesta qüestió de quins són els índexs de preus que s'han d'aplicar, i a partir d'aquí veiem què s'està succeint, com afecta això al mercat, ajustem... Fer política és això, és arriscar, i és reformar, i és també rectificar si convé. Però això, lligat amb el que jo deia de l'entesa amb el sector immobiliari, jo crec que està en condicions de donar fruits espectaculars relativament ràpid. Que és un instrument que potser no té sentit per tota la vida. Tant de bo tinguem un mercat que no calgui ser regulat tan intensament, tant de bo. Però primer l'hem de fer possible, amb oferta pública suficient, amb molts més habitatges de protecció pública que ara no existeixen, i amb una adequada qualitat de la regulació i de la relació entre el sector públic i el sector privat.
Em parlava també de l'àrea metropolitana. Com sap, també l'actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, proposava fa unes setmanes ampliar l'àrea metropolitana a més població com el Garraf, els Dos Vallesos...
Bé, és un altre cas una mica del mateix, eh? A manca d'afrontar la qüestió real, doncs es fa una fuga endavant i es fan dibuixos de grans il·lusions, diguéssim, com diuen els anglosaxons, de wishful thinking, grans desitjos, molt bé, o pensar des del desig, no? És a dir, el senyor Collboni, el primer que ha de fer és liderar l'àrea metropolitana i posar-la efectivament en servei per desenvolupar les polítiques d'àmbit metropolità que són imprescindibles. I això vol dir, una altra vegada, habitatge, canvi climàtic, mobilitat i transport públic. I si voleu, també i la qüestió de l'aigua que hi està associada. Fem això, guanyem-nos la legitimitat com a govern. No pot ser clar que l'àrea sigui, per bona que sigui en el funcionament, que ho és bastant en algunes qüestions i potser no tant en altres, però pot ser una institució eficient en aquest terreny, però en canvi està silenciada, està amordassada en tant que govern. I em sembla que aquesta és una situació, és un llast que la ciutadania, que aquests més de 3 milions de ciutadans estem pagant i perdent oportunitats i perdent capacitat i perdent eficiència social, institucional. Per què tenim una institució amb 2.000 milions de pressupostos, si comptem transport, etc., i que en canvi no té un retorn públic perquè hi ha una omissió, hi ha una renúncia? I el primer que hem de fer és posar l'àrea metropolitana a ple servei. I a partir d'aquí potser tindrem més legitimitat per parlar de com funcionalment compartim qüestions d'àmbit català i d'àmbit regional amb les grans ciutats de la regió metropolitana, però també enllà. Catalunya és cada cop més un país, ha de ser cada cop més un país sencer, un país connectat. I, per tant, ja no és només el que passi a Granollers, a Mataró o a Vilafranca, sinó també el que passa a Manresa, el que passa a Vic, el que passa a Olot i el que passa a Tortosa, etc. No? De manera que és aquests àmbits dels que hem de parlar. I que hi ha moltes decisions a prendre. Això s'ha de fer amb el govern de Catalunya liderant aquest procés, s'ha de fer a consciència, s'ha de fer comptant amb els ajuntaments, no es pot fer sobre la base unilateral i de wishful thinking amb el que ho fa el senyor Collboni en aquests moments.
De seguida obrim altres qüestions a part de Barcelona, però com sap, a Barcelona la plataforma que rebutja la celebració de Copa Amèrica a la ciutat ha denunciat que els veïns d'alguns barris com la Barceloneta ja comencen a notar els efectes negatius de l'arribada d'equips, dels membres dels equips, sobretot per problemes d'especulació amb els pisos o amb el menjar. Escoltem Adriana Ofredi, de la plataforma que suposa la celebració de la regata. Adriana Ofredi, que ahir ho resumia tot plegat així.
No podemos olvidar que la Copa América no es otra cosa sino otro proyecto, megaproyecto especulativo, cuyos beneficios en fin de cuentas se quedan en los grandes inversores en vez de mejorar la vida de los vecinos y las vecinas y de las personas que nos quedamos en Barcelona cuando la Copa América se va, al contrario de lo que todo este tipo de proyectos cuentan cuando llegan a la ciudad.
Senyor Maragall.
Bé, a mi jo respecto totes les opinions i entenc aquesta actitud que és molt clàssica. Els problemes d'especulació immobiliària i molt especialment en l'àmbit del front marítim i de la Barceloneta, etcètera, els tenim presents i actuant i ben actius molt abans i al marge de qualsevol relació amb la Copa Amèrica. I té que veure amb el que li deia abans de com gestionem el turisme i com gestionem les polítiques d'habitatge, també. De manera que aquí també, la Copa Amèrica seria un element més, una il·lustració més d'aquesta qüestió. Però jo crec que reduir el problema o la significació de la Copa Amèrica en aquest terreny és, en si mateix, com a reflexió política, és precisament especulatiu. És a dir, formula, es basa en unes hipòtesis que no estan en absolut verificades. I jo crec que la Copa Amèrica està en condicions de produir resultats molt potents i molt positius per a la ciutat, en el consum, i per a la ciutadania de la Barceloneta, també. Ens hem de donar l'oportunitat de verificar-ho i que necessitarem atenció i crítica constant per veure cada una de les mesures, quins efectes té i com pot ser millor integrada en la vida de la ciutat i del propi barri. Jo que crec que conec bé l'interès i l'actitud dels veïns de la Barceloneta, crec que estem en condicions d'aconseguir-ho. Clar, depèn també de que la pròpia organització i l'Ajuntament doncs adoptin i escoltin i prenguin les mesures adequades en aquest terreny. Però estem en condicions d'obtenir o d'aconseguir que la Copa Amèrica sigui ben al contrari del que deia aquesta portaveu, que sigui un gran benefici per la ciutat i pels ciutadans. Ara, l'hem d'escoltar, aquesta noia. No estic dient que calli, al contrari, que parli, que expressi, que avisi, que critiqui, i nosaltres estem obligats a guanyar-nos, els organitzadors, l'Ajuntament, les institucions, estan obligats a guanyar-nos el respecte, la legitimitat i l'evidència del que la Copa Amèrica significa és positiu.
Obrim altres qüestions, si li sembla, com li deia. Què li ha semblat la proposta de llei d'amnistia que hi presentava Sumar amb Yolanda Díaz al capdavant a l'Ateneu Barcelonès?
M'ha semblat una iniciativa més en aquest terreny que és més d'una política de gestos que no pas de resultats, diguéssim. Aquí hi ha una qüestió que està sobre la taula ja fa mesos, que en aquests moments està, jo crec que està admesa i que hem de donar per descomptat en tant que objectiu i en tant que resultat acordat, que és la definició legal i la seva aplicació efectiva de l'amnistia, i això té una importància explícita i evident. I jo crec que el que nosaltres estem dient és que això l'hem de protegir, aquest bé. I protegir-lo vol dir acompanyar, ja ho diria que des de la màxima discreció, la negociació efectiva que s'està duent especialment al Partit Socialista. Que hi hagin altres forces que vulguin, diguem-ne, lluir, bueno, molt bé que ho facin. Benvingudes totes les bones intencions, també. Però el terreny real on això es decidirà no és en les presentacions públiques d'un document, sinó en les taules de negociació. I jo crec que el millor que podem fer és deixar que... No, deixar, demanar-nos nosaltres mateixos que respectem aquest procés de negociació, que si tenim coses a dir, les diguem allà on toca, que és en aquestes taules de negociació, i, per tant, que el resultat sigui l'òptim. Perquè, si no, acabem produint efectes contraproduents.
Igual que li preguntava per l'acord per uns pressupostos al consistori barceloní, deixem preguntar-li què hauria de tenir un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol perquè Esquerra votés a favor del candidat, que és Pedro Sánchez.
A mi sembla que això tinc, afortunadament, i crec que vostè també, però ja que ho pregunto, que ho sabem perfectament, i que aquí hi ha tres grans àmbits, no? Tres grans tipus de qüestions. El primer és el que acabem d'esmentar, l'amnistia, i l'amnistia que sigui efectivament d'aplicació immediata i d'aplicació en general, global, per tota l'acció política relacionada amb el projecte de llibertat de Catalunya en els últims, com a mínim, 10 anys, no? I aquí aquest és el que hem de donar per descomptat, perquè s'ha de materialitzar, s'ha de concretar en termes jurídics, legislatius i després judicials. La segona carpeta és la continuïtat del procés de diàleg entorn del concepte d'autodeterminació, o alguna manera de com decidim que els ciutadans de Catalunya puguin votar i decidir sobre el seu futur. I això que admet moltes variants i que admet moltes possibilitats d'anàlisis tècnics, d'anàlisis jurídics i d'anàlisis legislatius, l'important que estem dient ara és que s'avanci en aquesta qüestió. i que, per tant, que la mesa de diàleg tingui efectivitat també en aquest terreny, com l'ha tingut ja amb altres àmbits que la tinguin en aquest terreny.
Que s'avanci no vol dir que es tanqui.
Vol dir que es tanqui tan aviat com es pugui. El president de la Generalitat va esmentar que l'objectiu seria que es tanqués en aquest mandat. A mi sembla que és un objectiu plausible, perquè no és molt demanar que, sabent tot el que sabem i tenint tota l'experiència que tenim, doncs puguem escatir totes les qüestions i definir totes les particularitats corresponents de procediment, d'exigències prèvies, una mica amb el plantejament de l'acord de claredat que hem fet des d'aquí, que és això, és acceptar que hi hagi unes regles del joc, és voler que hi hagi unes regles del joc. Bueno, compartim el debat sobre aquestes regles del joc entorn del concepte, i el concepte és decidir, el concepte és votar. I la tercera carpeta, que per mi és que es diria que és no es tracta de comparar, és molt important, que és el país. El país i les seves urgències i les seves necessitats i les seves possibilitats. I aquí, perquè aquest és un país viu, un país potent, que té ganes de millorar, de transformar, de fer front als nous reptes, com aquests que dèiem abans també. Per això necessitem tenir una capacitat de gestió de decisió des del punt de vista de la governació. I això vol dir Rodalies, que és el cas més extrem i més ja reconegut, i però que s'ha de concretar, i que hi ha una resistència ferotge dels estaments de l'Estat, sembla, a que això vagi endavant, però no només. Després hi ha una qüestió competencial i una qüestió quantitativa de recursos disponibles. L'evidència del dèficit fiscal i de com això ho tractem. Que això demana una nova regulació, i que demana una nova regulació bilateral. Catalunya i l'Estat i en l'Estat ens hem d'entendre en aquesta relació bilateral, perquè acabem amb la injustícia històrica i, en canvi, aconseguim que des de Catalunya, des de la governació i de les institucions catalanes, estiguem en condicions d'atendre, efectivament, les nostres obligacions de servei públic, la nostra obligació respecte a l'educació, respecte de la salut, respecte dels drets socials que dèiem abans, etc. I això vol dir... No és un caprici, o no s'hi van voler-ne més, és voler respondre efectivament a la nostra responsabilitat institucional.
Sense una d'aquestes tres carpetes, Esquerra Republicana votarà no a la investidura de Pedro Sánchez?
A mi és obvi que això estem lluny ara de poder emetre opinió, i menys per part meva, això ho han de dir, o ho hauran de dir com a conclusió d'aquest procés de diàleg. Això, afortunadament, hi ha un màxim de temps, no? I si no, aniríem amb un escenari encara pitjor, que és el de la repetició d'eleccions. De manera que en poques setmanes espero tindrem clar fins on hem arribat, i aleshores Esquerra Republicana estarà en condicions de prendre les decisions. I Esquerra Republicana ho farà, això ja li ben asseguro, ho farà a consciència, ho farà amb els procediments interns de debat i de decisió que tothom és conscient que són imprescindibles. I ho farà bé, estic segur, i prendrà una decisió amb la màxima responsabilitat.
Per cert, que avui Esquerra Republicana es reuneix amb Pedro Sánchez en el marc d'aquesta ronda de contactes prèvia a la investidura, a la sessió d'investidura. N'ha parlat amb algú d'aquesta reunió d'avui? Amb Gabriel Rufián, per exemple?
No. És obvi que jo no estic en l'equip negociador, ni haig de ser, ni molt menys. I, per tant, però tenim... Jo crec que si alguna cosa caracteritza Esquerra Republicana en aquests moments és una capacitat molt alta de compartir objectius i de respectar rols, no? I al mateix temps d'actuar en coherència en tots els àmbits i des de totes les representacions. I a mi sembla que aquesta conversa d'avui és formalment la primera, que no és realment la primera, perquè portem mesos i setmanes de diàlegs, però que ha d'anar seguida d'una evident concreció i avenç efectiu en les tres carpetes. Amnistia, autodeterminació, país.
Per cert, com li deia el passat divendres, va ser en aquest estudi Xavier Trias que ens va recordar que deixaria la política, tenia plantejat deixar la política aquest dilluns o dimarts, no recordo ben bé, però que al final ho acabarà fent d'aquí dos o tres mesos. Ernest Maragall s'ha plantejat deixar la política?
Mira, jo tinc un avantatge, si vol, i és que tinc tanta passió per fer el que faig, i estic tan convençut de que en aquests moments la situació aquesta, tot el que hem comentat avui, la governació de la ciutat, el seu horitzó, la concreció de la seva manera d'enfocar el futur, etc., demana que hi siguem tots, i jo també, per tirar endavant. I, per tant, jo, des d'aquest punt de vista, m'hi podria estar fins, fins, no sé, fins que les cames m'aguantessin, per entendre's.
Presentarà les
però al mateix, però al mateix temps també li dic, jo tinc tanta, tanta passió com llibertat i tanta passió com disponibilitat per prendre les decisions que pertoquin i que tots plegats acabem prenent, no?, sense cap problema.
Deies, presentarà a Maragall, per exemple, per a les properes municipals?
No, això em sembla que sí que es pot descartar absolutament, sí, tranquil·lament. Eh?
Ernest Maragall, líder d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui a la caravana. Que
moltes gràcies a vosaltres.
Radio Estel.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir. Fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbularis, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
En el carrusel d'emocions que és la caravana a sí. Ràdio Estel...
Hola, hola, eh?
Passem de... Hola, hola, Trias. No sóc Ernest Maragall, sóc Rafa Sanahuja. I ara passem d'una entrevista política en profunditat...
A saludar
els amics de Cap Bravo.
Ara.
Bravo. Bravo, Cap Bravo. És el moment de recordar als nostres oients
sí.
La meravella que és el supermercat Cap Bravo. 3.000 a tota Catalunya. Tens un nyau a cada barri. Està comprovat científicament.
Sí, eh?
Segur que hi ha algun estudi de la Universitat d'Ohio, Massachusetts, que ho han estudiat bé, això. Un Cap Bravo a cada barri. Cap Bravo és la companyia de supermercats de referència a Catalunya, ja
és
ho sabem.
Així.
Quasi 65 anys d'història.
És així.
Bravo, Cap Bravo.
Legión, eh?
Legión, sol Legión. Cap Bravo aposta per la... T'agrada, té, allò de Legión.
Sí.
Cap Bravo aposta per la diferenciació a través de la salut, la producció agroalimentària, de proximitat. Hi ha molt producte de proximitat a Cap Bravo.
Sí,
és important, eh?
Quilòmetre zero.
Qualitat, quilòmetre zero i proximitat.
Sí, és que...
Bravo, és que, Cap Bravo. És que ho tenen tot. Botigues de nova generació.
Mare de Déu.
Millor preparades per donar resposta a les nostres preferències de com a consumidors. I, a més, els hi dona per regalar-nos cada setmana una cistella, fixa't. Que això ja és... La guinda confitada.
La cirereta del pastís.
La cirereta del pastís. Per tant, agraïdíssims, i sobretot els nostres oients que ho poden gaudir. Una cistella meravellosa cada setmana, amb productes, en aquest cas, de la tardor, que sembla ser, creuem els dits, i qualsevol apèndix que puguem, arribarà a la tardor una mica aquest cap de setmana, cistella Cap Bravo amb xocolata negra amb ametlles.
Oh.
Això va fantàstic. Això per al cap de setmana és una idea meravellosa.
Sí, és el millor.
Una sèrie i una miqueta de xocolata negra amb ametlles. Nius d'espinacs, una vegada solventat el misteri, que ja sabem que és pasta, doncs estem més contents.
Sí.
Muesli d'ametllana i avellana.
Muesli.
Ametlla i avellana. Arròs bomba. Melmelada de maduixa.
Arròs la...
bomba!
Ara, ja
melmelada de maduixa, també oli d'oliva verge extra, que això, sí. Ojut, això ve...
Això el banc, eh? Això, conforme rebeu la cistella...
Tu saps que estic veient ja als supermercats que haurà avui altres supermercats, que van...
com... caixes fortes.
Exacte, van dins d'una caixa...
Sí.
Perquè amb una senyal d'alarma que si t'apropes una mica a la porta,
pita.
Ja pita.
Sí,
perquè
sí,
això va buscadíssim i és caríssim. I per la higiene personal, gel, aloe vera, piel sensible, tu ets piel sensible.
Sempre.
I tot, no? Sí. I piel i cor. I cor sensible, i cervell sensible, i agafa pasta sensible.
Bravo.
Sabó de mans de glicerina i argan. Bueno, és que ho té tot. Vinga, doncs anem amb la pregunta. Ja podeu agafar aquest telèfon.
Ara.
663-99-30-62. 663-99-30-62. Ja sabeu que cada dia us proposem una pregunta per participar en aquest màgic concurs de Cap Bravo.
Màgic, eh?
Avui té a veure amb aquest dimecres, amb l'11 d'octubre, perquè avui, Joan... és el Dia Internacional de la Carretera.
Vivo en la carretera, dentro de un autobús.
Sempre m'he preguntat per què Miguel Ríos...
dels grans.
...fa unes S's tan marcades, perquè en principi no hauria...
En principi no.
No hauria... O sigui, ell no parla dient
no.
Les S's així.
Correcte.
Però canta amb una S diferent.
I jo sempre he viscut amb la pregunta de per què Miguel Ríos, cada gira que fa, després sí. Diu que no tornarà...
Però torna.
Ara farà nova gira, eh?
Ja, ara ve aquí. Està ple que té cartells. Barcelona, al costat d'un supermercat que Bravo, trobareu un cartell de Miguel Ríos.
Per cert, deixa-m'ho dir, això.
Què vols?
Perquè sé que ets un fan
acèrrim. De qui?
I jo n'estaré pendent i em sembla que tindré entrades. Avui, a partir de les 12, s'obren les entrades...
De?
Del Guitar Barcelona.
Sí.
Ve al Coliseum Ismael Serrano.
No! Que bé, Ismael Serrano sempre és una gran idea.
Sí.
Ja farem alguna pregunta, Cap Bravo, sobre Ismael Serrano, o diverses. Doncs avui, sí, senyors, Dia Internacional de la Carretera, de l'asfalt, del que significa com a civilització tenir uns camins, asfalt que ens connecten i que... programa que està difunt, programa difunt. Programa que, si voleu visitar, està ja perdut en l'aplicació. En l'aplicació allà, programes antics, saps?
Va.
I si no, també aquí al Tanatori de Sants també hi ha un apartat.
Va.
I què més maco que pujar al cotxe amb amics i o família i triar i tirar milles, saps? Tirar milles. Tots tenim un viatge en cotxe mític que recordarem forever and ever. Per tant, la pregunta d'avui és: quin ha estat el viatge per carretera de la teva vida?
Ara.
Tu tens algun al cap? Allà que et va passar mil coses, o no, el més avorrit, el més llarg, no sé, el més divertit...
El sé.
El tens al cap, eh?
Sí.
Jo vull saber...
T'explicaré després.
I tothom vol saber, si voleu explicar-nos les vostres interioritats i participar en la cistella Cap Bravo. Doncs, mira, doncs jo vaig fer un viatge que em va passar allò o allò altre i el tinc, per mi, és un memorial.
Doncs fàcil, 663-99-30-62.
Bravo.
Cap Bravo.
Bravo, Cap Bravo.
Ràdio Estel.
Si tens un objectiu, tens un destí, el DIR. Vols perdre pes? Prova l'Spindir Zumba o Body Combat. Busques guanyar to muscular? Suma't al Body Pump, al Tonificat o als Aquàtics. Toca millorar la mobilitat? Tens pilates o yoga. Divertir-te? Sevillanes i jazz. Al DIR tenim més de 50 tipus d'activitats i amplis horaris. Apunta-t'hi ara i tindràs condicions especials d'inscripció. DIR.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
A punt d'arribar a 3:15 de del matí, l'escalada en el conflicte que s'ha obert entre Israel i Palestina ha afectat també el miler de cristians que viuen a Gaza. Us ho explicàvem ahir, d'aquest miler de cristians n'hi ha més d'un centenar que són catòlics. Un d'ells és Gabriel Romanelli, que és argentí, que fa gairebé 30 anys que viu al país. A més, és el rector de l'Església de la Sagrada Família a Gaza. Avui a la caravana podem parlar amb ell, amb el pare Gabriel Romanelli. Padre Romanelli, buenos días, gracias por estar con nosotros un día como hoy.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes.
Padre, ¿cómo está viviendo todo lo que está pasando en la zona de Medio Oriente?
Bueno, ciertamente con gran preocupación. Además, yo hace años que vivo en Gaza, soy el párroco de allí, pero desgraciadamente estoy bloqueado en Belén, a 80 kilómetros de la franja, porque me tomó por sorpresa, estaba esperando una medicación para una religiosa y ahora es imposible volver, estoy tratando de volver, pero no hay ningún corredor humanitario ni nada. La situación es muy, muy grave. La franja hace, bueno, ya 4 días que están de constantes bombardeos. Hay centenares de muertos y verdaderamente más de 4.000 heridos, entre los cuales al menos el 10% son niños, lo cual es terrible. La comunidad cristiana, como usted recién dijo, sí es pequeña, es muy pequeña. Todos los cristianos, los griegos ortodoxos y los católicos, somos unas 1.000 personas, 1.017 personas, entre los cuales la comunidad católica, el último relevamiento somos 127 personas. Es decir, una mínima comunidad en medio de 2.300.000 habitantes. Gran parte de los cristianos se han desplazado de sus casas y muchos los hemos recibido en la parroquia. Tenemos más de 150 alojados en la parroquia, en el templo y en la escuela parroquial. Otros 30 están en un centro, se llama Centro Santo Tomás de Aquino, que es para la formación de jóvenes cristianos, también en la ciudad de Gaza. Y en la Escuela de la Sagrada Familia tenemos varias familias de vecinos. La situación, como le digo, es dramática, ¿no? Y desgraciadamente no hay ningún signo de que vaya a frenar pronto.
Ahora me lo decía, padre, que de momento no puede volver a la zona de Gaza, que es donde tiene la iglesia de la Sagrada Familia. ¿Tiene previsión por eso de cuándo podrá volver, más o menos?
No, nadie me sabe decir, porque justamente allá, gracias a Dios, está el vicario, el padre Yusuf, que es de mi misma congregación del Verbo Encarnado, una congregación misionera. Pero no, nadie me sabe decir, porque incluso está todo preparado y da a entender que se va a dar la invasión terrestre, ¿no? Del ejército israelí. Si fuese así, sería terrible. Así que sí, yo estoy preocupado, sigo trabajando para la parroquia, conexión, organización, todo, pero no es lo mismo que estar allí.
Claro. ¿Sabe cómo se encuentra el estado de la parroquia ahora mismo? Lo digo porque los sucesivos bombardeos podrían haber afectado a la parroquia. No sé si es así o no.
No, está bien. La estructura del templo, de las escuelas, está bien. Hace años el Ejército de Defensa de Israel ha dicho que, sabiendo que la misión de la iglesia es absolutamente espiritual y humanitaria, sin meternos en absoluto en política y en otras cosas, que se respetarían los lugares de la iglesia. Así que gracias a Dios hasta ahora están todos bien, y por eso es que vienen para refugiarse, porque desgraciadamente estos días no hay lugar seguro en Gaza. Han sido bombardeados muchos barrios, edificios enteros tirados al piso, y bueno, la última cifra no la tengo, la de hoy, pero hasta ayer se contaban unos 770 muertos, entre los cuales 140 eran niños, son niños. El daño en la población civil es enorme, es altísimo.
Vamos a hacer, padre, si le parece bien, un ejercicio radiofónico muy interesante, porque yo considero que a veces hablamos de la Franja de Gaza o de Gaza. Los que no hemos estado allí, con poco conocimiento. Para los que miramos el conflicto desde lejos, tanto nosotros que estamos haciendo radio como sobre todo para los oyentes, ¿cómo es Gaza? Cuando nos referimos a Gaza, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, Gaza es una parte de la Tierra Santa que pertenece a la Autoridad Palestina, lo que el Estado de Palestina, junto con Jerusalén Oriental y Cisjordania. Es un pedazo de tierra. Bueno, es santa también porque ahí pasó nuestro Señor Jesucristo con la Virgen Santísima y San José. Según la tradición, cuando huyeron de Belén camino a Egipto, pasaron, agarraron la vía Amaris, el camino del mar que pasaba por Gaza, y a la vuelta, cuando volvieron a Egipto para Nazaret, también pasaron por ahí. Siempre hubo cristianos en Gaza. En los primeros siglos ha sido muy fecundo, incluso en mártires, y después en religiosos, familias cristianas.
Ui, sembla que hem perdut el pare Gabriel Romanelli. Intentem recuperar-lo ara mateix quan sigui possible. Recordem que el pare Gabriel Romanelli fa 30 anys que viu a la zona i li preguntàvem precisament com és la franja de Gaza, perquè moltes vegades ens referim a la franja de Gaza i no tenim, aquesta situació. Geogràfica sí, però visual no la tenim al cap. Em sembla que ja el podem tornar a saludar. Pare Romanelli, buenos días.
Hola.
Sí, ahora sí.
Sí, perdón, que estoy, me llegan muchas llamadas y algunas no ya se pueden, cortan lo que estoy hablando. Bueno, ahí vive en esa franja de tierra que es sobre el Mediterráneo, que está relativamente cerca de Tel Aviv, al sur de Tel Aviv, de esa gran ciudad de Israel. Ustedes me siguen escuchando, ¿no?
Sí, sí,
perdón,
sí.
¿De
sí,
la radio?
Sí.
Ok. Bueno, ahí viven 2.300.000 personas. Uh-huh. Muchas de esas personas son refugiados, es decir, del año 1948, de la Guerra de los Seis Días, 1967. Es decir, palestinos de otra zona de la Tierra Santa, lo que actualmente es Israel, u otras partes de Jerusalén o de la Cisjordania, que han sido enviados allí. Es decir, están ya eso crea una situación muy especial, porque además de los habitantes locales, que había, muchos igual han emigrado, uh-huh. Muchos eran cristianos, ha habido un gran número de refugiados. Y en los últimos años Israel ha hecho un muro a torno a Gaza, lo cual al menos la generación de jóvenes que han nacido después del año 2000 nunca ha experimentado la libertad. La mayor parte de los habitantes de Gaza, que son jóvenes y niños, nunca han salido de allí, lo cual eso crea también una gran frustración con ansias verdaderamente de libertad y todo. Eso, digamos, es como una descripción en general. La falta de paz, la falta de electricidad, de agua potable de manera permanente, no solamente ahora con estos hechos terribles que se están viviendo, hacen que la pobreza sea extrema en gran parte de la población. Hay algunos barrios que son prósperos, poquitos, en el centro de la ciudad, que han sido uno de los que han sido grandemente bombardeados, Rimal. Y bueno, esa es la situación. Uh-huh.
Me decía padre que usted está en Belén, que no puede estar en la parroquia todavía, a la espera de poder viajar de nuevo a la parroquia, pero sí se encuentra el padre vicario de la parroquia. No sé si han podido ofrecer algún tipo de ayuda humanitaria a la gente que lo necesita en unos momentos tan difíciles, o también es muy difícil la situación de la parroquia y por lo tanto todavía tienen que esperar a poderlo hacer. ¿Cómo está la situación?
No, digamos, desde el primer momento hemos abierto las puertas. Hay muchos parroquianos, como digo, en el número que se dará cuenta de 1.000 cristianos. Tenemos más de 150 parroquianos en la estructura de la parroquia, así que durmiendo por todos lados. Yo había previsto, desgraciadamente, como hay tantas guerras allá, que a esto podría llegar a pasar. Igual no de la manera que pasó, no en los ataques que sufrió la parte de Israel. Eso era inimaginable. Y entonces, en parte está preparado, pero estábamos preparados para algo mucho menor. Y además tenemos el otro centro también, es decir, con 30 personas. Estamos más de 180 personas que hemos recibido, que duermen ahí, que comen ahí, que se le da abrigo. Y después tenemos decenas, en este momento no sabría decir el número exacto porque a veces fluctúa, en otra estructura que es la escuela, la Sagrada Familia, que está a unos minutos de la parroquia. Uh-huh. Es decir, las estructuras de la iglesia siempre se han abierto para servir y en los momentos, si en los momentos habituales se comparte lo que se tiene, en momentos de grave necesidad, como en una guerra, con mayor razón.
Por lo que sepa, padre, realmente jamás está tan radicalizada como parece por las acusaciones que Israel le achaca de haber perpetrado barbaridades.
Es la política de esos movimientos. Yo desgraciadamente no puedo, digamos, no soy analista político, uh-huh. Bueno, eso gracias a Dios, uh-huh. Soy un cura, soy religioso y hago el bien que puedo. Ciertamente que es atroz lo que se ha cometido contra civiles, y también es atroz lo que están, digamos, hasta el día de hoy, los civiles que están privados de libertad, sea donde estén, o los que están siendo privados de ahora de su vida, de su salud, de sus casas. Por eso es que una represalia así es por eso que se pide que por favor se pare, se detenga. Digamos, los causales del conflicto son complicadísimos. Uh-huh. Solución hay, es imposible que no haya una solución. Ha habido situaciones muy difíciles en la historia y se ha encontrado solución. Hay que encontrar una solución también para el pueblo palestino, a fin de que tantos palestinos e israelíes puedan vivir cada uno en la Tierra Santa, con su Estado, con sus leyes, con sus costumbres, en paz. Eso parece un irenismo en este momento, pero no lo es. Mm. Es algo real. Y cuanto antes se frene todo lo que está sucediendo, cuanto antes las personas vuelvan a sus casas, cuanto antes se dejen de destruir casas, de matar gente, de herir personas, de tirar cohetes, de todos, digamos. Mm. Cuanto antes se frene, el daño va a ser menor. Y por lo tanto, aunque sea un poco menos, va a durar la recuperación.
No quiero entrar en...
Que va a ser dificilísima.
No quiero entrar, decía, en cuestiones políticas, padre, evidentemente, pero sí que quiero preguntarle cómo cree que acabará todo, teniendo en cuenta la cantidad de secuestrados israelíes, las muertes de la población civil, tanto en Israel como en Gaza. Dicho de otra manera, el ataque del pasado fin de semana, ¿cree que nos va a llevar a una guerra larga o a un episodio de violencia que durará solo unas semanas? Ui, em sembla que l'hem tornat a perdre i que aquesta resposta m'agradaria sentir-li al pare Romanelli, si podem recuperar-lo una darrera vegada per escoltar-li la resposta. Sembla que sí, que la connexió la podem tornar a tenir. Padre Romanelli, ya lo volvemos a tener con nosotros. No sé si ha podido escuchar la pregunta que le hacía, padre.
No, la verdad que la escuché, pero se me fue porque...
Le vuelvo a repetir. Sí, ningún problema.
Me distraje, vino una llamada y me cortó la llamada y me distraje.
No hay ningún problema. Decía que no quería preguntarle por cuestiones políticas, pero sí es verdad que usted está en la zona y seguramente tiene impresiones que son interesantes de escuchar. Le preguntaba cómo cree que acabará todo, teniendo en cuenta la cantidad de secuestrados israelíes, las muertes de población civil, tanto en Israel como en Gaza, o dicho de otra manera, que el ataque del fin de semana pasado, ¿cree que nos lleva hacia una guerra larga o a un episodio de violencia de unas cuantas semanas?
Desgraciadamente, quisiera pensar que no. Quisiera pensar que el apelo, la llamada del Santo Padre va a ser atendido y va a cesar el terror y la guerra. Pero, desgraciadamente, la sensación es que va para largo. Es decir, por situaciones mucho menos graves, hemos tenido guerras mucho más largas. Y toda la preparación, todo hace ver, digamos, que también, y no solamente la preparación, lo que ha pasado estos días, me puedo equivocar y Dios quiera que me equivoque y que se dé ahora, que se frene todo y que sean las personas que están retenidas, que sean devueltas, que los enfermos puedan, los heridos, perdón, puedan ser... curados, que quien llora a sus muertos, que ya son numerosísimos de una parte y del otro del muro, puedan enterrarlos en la paz que puedan conseguir. Digamos, la situación es terrible y no no hay signos de que vaya a terminar pronto.
Como sabéis, por último, Israel ha pedido que la gente se marchara hacia Egipto. No sé si tiene constancia de que lo haya hecho población, sobre todo de la zona de Gaza. Sí. Y si se complica la cosa, ¿tiene previsto marcharse usted del país?